La Caverna Galàctica.
Un magatzim top de filosofia pop. Retards a Rodalies i a l'alta velocitat per dues incidències, afectacions a la R1, R3, R4...
La exdona de Rufián reapareix temps després del seu divorci. Missatges...
Les audiències d'ahir deixen clar si Ricard Ostrell continuarà a TV3. A Ricard Ostrell continuarà a TV3?
Sí, segueixen ingressats a les dues persones...
Les 7 millors coses que pots fer a Barcelona completament gratis.
Almenys 13 morts i 4 ferits en l'incendi d'una discoteca de Murcia.
Sobre el tiempo en octubre.
La fiscalia suposa indultar
Grueso. El Madrid guanya la batalla pel liderat a Girona, però per al senyorio.
L'àudio d'una jove durant l'incendi a Murcia. Mami, te amo, vamos a morir.
Descarregar camions a conseller.
Bones, Enric, què tal? Com estàs? Com ha anat el cap de setmana?
Molt bé, ben tornats d'un cap de setmana intens,
no?
I amb ganes de retrobar-nos aquí amb tota l'audiència a Ràdio Sabadell.
Sí, avui de què parlarem, Enric? Parlarem d'alguna cosa interessant o no? O com
avui,
sempre?
Com sempre, parlem de coses que no tenen cap mena d'interès, però al final el tenen, no? Perquè anem mirant cap a una mica escarbant, no sé si es diu així en català,
sí.
Però al final trobes coses interessants on no n'hi ha. Però avui sí que tenim un tema que crec que té molta injúndia, això sí que
sí,
és castellà.
Sí, és veritat. I per què poses aquest to de veu de periodista radiofònic?
Perquè...
Així una mica en anglès.
Perquè el tema d'avui a mi em porta una miqueta aquest estat d'ànim, no?
Sí.
Sí, perquè la ràdio, per exemple, és una forma de periodisme, igual que el periodisme escrit o el periodisme parlat. I el parlat em recordo jo d'aquestes veus.
D'aquestes veus que parlen així una miqueta amb accent anglès, no?
Exacte.
Perquè queda més cool.
Yeah.
I ara vamos a escuchar... De què estem parlant, Enric?
Ah, sí, mira, és que
Periodisme!
I la forma de parlar és radiofórmula, que li diuen, no?
Sí,
els que parlaven de música, o els que parlen d'esports, o quan parles d'un programa així de pensament o de tertúlia política que tots adopten un to...
Bueno, sí, perquè jo crec... molt solemne, no?
Sí. El to també importa a l'hora de dir les notícies,
sí,
no?
Sí, sí. I els programes musicals són els que sobretot posen aquesta veu, no? Amb aquest tipus d'accent, no? Com si fossin una miqueta... Com si vinguessin de Kentucky, eh?
Sí.
Estamos aquí en las ondas para traeros la mejor música.
És veritat.
Jo crec que
ho fan perquè pensen que vas en cotxe tot el dia creuant camps i vas amb una mena de carreteres infinites i tal, no? Una mica aquesta imaginació que deuen tenir. Perquè les notícies o les coses es diuen sempre des d'un punt de vista, no? I qui les diu les pot retransmetre amb una intenció o amb una altra.
Uh-huh.
El periodisme va néixer una miqueta...
Per informar, no?
Això,
suposo.
En principi, sí.
I a més és una de les qualitats del periodisme que sempre s'ha venut així, és l'objectivitat, no?
Sí.
Però ara, clar, en el periodisme que veiem, que escoltem, que llegim, no? On està la objectivitat?
És que és difícil, no? Exacte. De cop i volta hi ha una atomització, dirien els que saben, esclata en les xarxes i tothom té accés a sentir i diuen les coses que ens agraden de sentir.
Uh-huh.
I abans hi havia menys mitjans, pocs en concret, i ara hi ha tants que al final l'objectivitat està o molt repartida o cada cop amb més en crisi.
L'objectivitat és depèn de qui, no? De qui et paga, no?
Ah,
aquesta, no? Suposo.
Sí. Diuen que amb el periodisme digital es cobra molt poc.
Sí?
Sí.
Cobren menys que nosaltres, Enric.
Menys. I això que tenen més anunciants. aquí, el temps, igual que amb els diners, aquí hi ha un sumidero que es diu que s'escapa per algun lloc. Però periodistes que fan aquestes menes de mitjans digitals i això... Els hi costa molt tirar endavant.
Ja. I és curiós perquè vaig llegir allò una miqueta informant-me sobre el tema de que està en crisi.
Informant-te sobre el tema.
Clar.
A on?
A les xarxes, mon ami.
Ah, bueno, clar. Tot el que diu les xarxes va a missa, no?
I tant, avui en dia sí. Doncs que està en crisi la carrera de periodisme,
sí.
Que ara hi ha molt poca gent jove que vulgui estudiar la carrera.
És que no es guanya més de cambrer.
Sí, bueno, és que ara els referents dels més joves volen ser com l'Ibai Llanos, no?
Ah.
El periodisme ha deixat de ser atractiu pels joves, no?, que entren a la universitat i és un problema, també. Mm.
És que em fas pensar en que el periodisme també té unes idees i uns valors que potser ja no han passat del tot, perquè si abans era per protegir, per dir al poble, a la gent, les coses que passaven i que tothom se n'assabentés i fer força per unir-se, per anar en contra d'una injustícia, no sé on queda això avui.
Clar. Escoltem un tema musical, a veure què ens il·lustra.
Si us plau.
És un tema del Jam, el Paul Weller, aquest grup una mica post-punk, que el seguia molt tota la que era la tribu urbana dels mods, no? Alguns punkis també. El tema es diu News of the World i és una miqueta, no, l'opinió pública en contra una miqueta de l'opinió redactada, de l'opinió dels periodistes,
no?
L'escoltem?
Vinga, si us plau, ja.
Uau. Que grans, el Jam.
Ara parlàvem de la màgia de la ràdio, no?
Sí.
Ens ho deia la Bea, eh? Vull dir, la Bea, tot i dedicar-se a la ràdio, perquè ella és periodista, o tècnica de periodistes, ha vist molts periodistes, oi? I els ha... Tu t'agrada, Bea... Tu pots parlar ara mateix? Sí. Què et sembla el to que fan servir els cronistes esportius? No criden una mica? Diu que no vol parlar.
Diu que no vol parlar.
No, no és una crítica als companys, eh? Que malos somos, ¿verdad? Perdona.
Sí, és veritat, els periodistes esportius criden molt.
Foten una energia i una forma d'explicar les coses, ho dic pel post-punk, eh? Que potser...
Sí, que també cridaven, no?
Que també fotia molta energia a les coses. No, això és del Levi Llanos que deies, perquè ara també es mescla amb la imatge i és molt, molt interessant quan dius que l'objectivitat on és, on resideix. Llavors, però és que abans, no, tu crees un diari, però ara, un diari, un mitjà de comunicació, però ara ja saps que aquest és d'aquell i aquest altre d'aquell altre.
Sí,
i estàs tan tranquil.
Els diaris són de... No? Tots els diaris tenen una tendència política, no? Segueixen una tendència política.
Exacte, és veritat.
I, clar, l'objectivitat és des del seu visor, no?
És allò que diuen l'editorial. Quan un que escriu en una editorial o diuen una cosa des del seu punt de vista... Ja
no és el mateix l'ABC, La Razón, El País, no?
No, és divertit veure com expliquen aquesta cosa. La Vanguardia.
En premsa escrita, no?
El diari Sabadell, bueno, també.
Sí.
O tots els diaris
també,
comarcals.
També existeix, clar.
Sí, com a la ràdio és igual. Tenen editorial, tenen una línia editorial que li diuen. Però què és això de la línia editorial? És qui et paga marca el que penses o potser paga algú que et deixa pensar? Això existeix? O per pensar lliurement no t'han de pagar, com nosaltres.
Suposo que existeix el que has dit, no? Que sí. Suposo que hi ha encara queden periodistes una miqueta que són ànimes lliures, no? Que són incorruptibles o que diuen el que els hi plau en aquell moment, no? Clar, és molt difícil l'objectivitat, perquè, clar, tot ve d'una subjectivitat, no? El periodista, la periodista, parlen des de la seva subjectivitat. Vull dir que...
Sí.
És complicat.
És veritat. Hi ha gèneres diferents, també, perquè...
Sí.
Ja sabeu que el periodisme té molts temes diferents. El periodisme, hem dit, esportiu, hi ha el periodisme cultural, el polític...
La premsa groga, no? La premsa rosa, no? Hi ha colors, també, a la premsa.
Hi ha colors.
I escolta, ara m'has fet pensar... El periodisme també té una vessant que és de controlar el poder, no?
Ah! Controlar... El poder?
Sí,
vols dir
controlar,
que periodisme...
informar. Quan el poder fa el que li rota, no? Que és, per regla general, és el que succeeix sempre, no?
Sí, el que necessita.
I moltes vegades, la majoria de les vegades, ni ens assabentem, no?
No.
Ara m'has fet recordar una miqueta la pel·lícula aquella, te'n recordes?
Me'n recordo, ja sé.
La de Todos los hombres del presidente, de l'Alan J. Pakula. És un pel·liculón que està protagonitzat per Dustin Hoffman i Robert Redford, que és de l'any 1972, i està basat en fets reals, no?, que va passar l'any 1972 als Estats Units, no?, que dos periodistes del Washington Post, es deia Bob Woodward, que està interpretat per Robert Redford, i l'altre es deia Carl Bernstein, que està interpretat pel Dustin Hoffman,
sí,
investiguen el que va ser el famós cas del Watergate, no?
Sí.
Que desembocà la dimissió d'un president dels Estats Units, com va ser en Richard Nixon, no?
Sí.
Per tot un tema de...
No se n'anava ni amb aigua calenta.
Sí. Escoltem un moment en què el personatge interpretat per Robert Redford es troba en un garatge amb un dels informants que va desembocar això, no? Tota aquesta informació.
Garganta profunda.
Garganta profunda, es deia.
Sí.
L'escoltem?
Vinga.
Vinga.
Sin dudarlo. Palabra.
Sigue.
Dígame lo que sepa. Dígame lo que sabe usted. Han trabajado para Colson en la Casa Blanca. Estaba investigando lo de Kennedy y la muerte de su secretaria.
Es un buen camino. ¿Qué más?
Estamos detrás de algo importante acerca de un abogado del comité de reelección del presidente. Sí, yo. Gordon Liddy. Le destituyó el exministro de Justicia porque no quiso tratos con el FBI.
Sabrá más de él.
Hablará.
Contarle una cosa, Lidia. En una fiesta puso la mano sobre la llama de una vela sin pestañear. Aguantó hasta que el fuego le quemó la carne. Alguien le preguntó cuál es el truco y Lidia contestó: el truco es olvidar el dolor.
¿Y eso qué tiene que ver? Sé aún más. Hemos conseguido las piezas, pero no sabemos lo que pueda salir del rompecabezas. John Mitchell ha renunciado a su cargo en el comité de reelección, según él, por motivos familiares, pero ese cuento ya no hay quien se lo trague.
No, pero es conmovedor. Olvide usted los mitos que envuelven a la Casa Blanca de una vez. Piense que allí la gente es poco brillante y que nadie se entera de nada. Las aguas se salieron de su cauce.
Hunt surge como una aparición. Y probablemente tiene un abogado que le defiende por $25,000, más o menos inconfesables.
Sigue el rastro del dinero.
¿Dónde? ¿Cómo?
Eso es cosa suya.
Deme una pista.
No, yo hago las cosas a mi modo. Dígame lo que averigüe y yo se lo confirmaré. Prometo llevarle por el buen camino, pero nada más. Repito, siga el dinero.
Això, mira, aquesta pel·li, clar, saps què passa? Que, com passa en aquesta escena? Doncs que sí, però ells creuen en que hi ha una veritat contrastada, que per tant van amb la força i abans de dir res l'han comparat amb una altra font d'informació o s'arrisquen molt abans d'arriscar-se també. Potser és el problema del periodisme d'avui dia d'anar tan ràpid i de voler donar una primícia, dit pels mateixos periodistes o per la ciència periodística, de no contrastar les notícies i dir el primer. Quantes vegades, això és un exemple molt extrem, però quantes vegades hem donat per mort algú que no està mort, però bueno, com vols ser el primer i que et llegeixin perquè generes tràfic a internet i això vol dir que guanyes més diners en publicitat, doncs dius que s'ha mort. L'últim que es va morir va ser el Perales i no es va morir.
Sí, sí, pobret.
I va sortir ell mateix dient, que esto muy vivo.
No? Sí, sí, sí. No estava muerto, que estava de parranda, no?
No el va trucar ningú per dir, escolta'm, t'has mort o estàs viu?
Clar, clar, clar. Això com es diu en periodisme?
Això és contrastar. Contrastar la informació, jo sempre he sentit que diuen si està o no està contrastada una informació.
Però d'això hem parlat.
Verificació.
Les fake news.
Ah, vale. Òscar, tens
aquests,
raó.
Aquesta sí, rumorologia, sí, 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 que a vegades...
Rumorologia,
no?
Exacte.
Que són notícies falses, no?
Sí, senyor.
Què és això?
Això que dèiem, les fake news.
Les fake news.
Fake és monstre, no? Fake en anglès?
No, fake és fals.
Raro, fals.
És fals, sí.
Ah, i you're a fake?
Fake news.
És tu ets raro.
Sí, vol dir la... Vol dir notícia falsa, pura i simplement. El que passa que queda més cool dir-ho en anglès, no? Fake news. I això, clar, és el que dius, no? Això corre per les xarxes, no? Corre per la tele, a vegades, corre pels diaris... I tot això per què, no? Moltes vegades és per manipular decisions, no? Per desprestigiar alguna persona o algun col·lectiu, per obtenir rèdits econòmics o polítics, no?
Això, sí.
Oi?
Notorietat i reconeixement, exacte, tens raó. Això s'ha fet, però sembla que això ho fem avui dia i no s'hagi fet mai.
No? Això sempre ha existit de fa molts anys.
Esclar.
Ja, per exemple, de la història ja més recent, en Joseph Goebbels, per exemple...
Aquest és aquell nazi.
Sí, era l'home de confiança de Hitler, no? Que creava notícies... Sí, creava notícies falses sobre l'oposició, no?
Sí.
per generar doncs, desconfiança no? A les eleccions que van haver-hi a Alemanya l'any 36, no? Que és quan va... Ser, quan va...
Democrat, vull dir, sí, sí, eleccions quan... purament democràtiques.
Totalment, quan va ser escollit a Hitler, Adolf Hitler, no? Aquell ocellet baixet amb ocellet. Tanta mala llet, no? Ocellet. Que li faltava un testicle com a Franco i com... És curiós, eh?
Bueno...
I com a Napoleó. No, diuen també, sí, hòstia, els tres baixets sí. Amb molta mala llet i els hi faltava un testicle, o millor era per això.
Llavors potser s'han millor tenir-ne tres que no un, no?
Doncs sí, sí, és
Mahatma Gandhi.
Doncs això ha existit des de sempre i també si ens remuntem abans, Enric, per exemple, hi ha molts exemples, no? Al segle I abans de Crist...
Al segle I, a veure, segle I abans de Crist, encara imagina't. No hem començat amb l'imperi...
Bueno, sí. Està l'imperi romà.
Ah, vale.
L'emperador August ja va començar una campanya de desinformació contra el seu rival, el Marc Antoni, no? Aquell que estava una miqueta... Bueno, una miqueta, no. Completament liat amb la Cleopatra, no? Doncs així, l'acusava d'alcohòlic, de titella de la reina egípcia, la Cleopatra, la que m'ha esmentat, no? És, vull dir que sempre han existit les fake news. És curiós, no?
Sí.
I els egipcis també, amb molts emperadors egipcis, doncs també els van desprestigiar i van fer córrer notícies falses, no?
I com ho deien, això? Perquè no crec que sigui... No li diguessin fake news aquestes coses, no? O, bueno, desprestigiar, directament, no?
Sí,
no?
Campanya de desprestigi, no? Inventant a vegades coses que no són certes, no? Aquí entraria el que és una miqueta la fake news, però antiga, no? De l'antiguitat, no?
Sí.
I això també ho va fer, per exemple, hi ha un terme que m'ho va dir el nostre amic... en Jaume Ripoll, professor de clàssiques,
sí, un...
que ja va col·laborar en un programa i en alguns altres assessorant-nos una miqueta, no?
És el que ens dona, sí, una miqueta, com els nostres col·laboradors, una miqueta d'aval intel·lectual, perquè el que som tu i jo el tenim, eh? Però no us ho creieu, que, ui, i això costa, no us ho creieu.
Costa molt de trobar.
Costa molt de trobar.
En nosaltres.
Per això ho fem.
Doncs... em va parlar, parlant així de les fake news, del terme de damnatio memoriae. ¿Vale?
Damnatio memoriae.
Sí,
i això?
Això és una locució llatina que significa literalment condemna de la memòria. ¿Vale? Uh-huh. I es veu que era una pràctica de l'antiga Roma que consistia en, com el seu propi nom indica, condemnar el record d'un enemic de l'Estat quan es moria, vale? Què és el que feien? Doncs, quan el Senat romà decretava oficialment la damnatio memoriae, es procedia a eliminar tot record, tota cosa que recordés el condemnat. Imatges, monuments, inscripcions, i fins i tot es va arribar a prohibir utilitzar el nom... I molts emperadors també es van veure doncs, afectats per aquesta pràctica, no? I això, des de l'antiga Roma, no? Fins i tot a Stalin, no? Les purgues d'Stalin. No se sap tampoc quants milions es va carregar, no?
Bueno, famoses fotos, treure de la fotografia
esborrar algú de les fotografies, no? El Trotsky, per exemple, no? Ho va fer, no?
Sí.
I, bueno, es carregava fins i tot amb tota la seva descendència, qualsevol cosa que recordés aquella persona. És terrible, no? Condemnar l'oblit a una persona. I això ja és un extrem, no? De les fake news, no? No deixa de ser una fake news, però que ningú sap que és una fake news, no?
Ja, com es manega això?
La no existència d'una persona, que ja no ha existit, aquella persona. Ostres, super pervers.
Sí, sí, sí. Home, voler eliminar a una ètnia perquè no existeixi, des dels jueus fins als hutus i els tutsis i coses així. I ara m'has fet recordar que Umberto Eco, sí, té dues obres, una molt interessant. Una que es diu El cementiri de Praga, en la que tota l'estona és l'explicació de la formació d'una fake news, m'acabo de recordar, relacionada amb el protocol... Ara me'n recordo. Era una mena de document escrit a Rússia per fer que es parlés de la dominació dels jueus a Europa. El 1840, després de la revolució del 1848.
Per què et toques a l'ull?
Perquè estic intentant trobar el nom aquí dintre.
Està intentant recordar tocant-se l'ull.
Sí, 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 sí.
Tocant-se la parpella, és supercuriós.
Sí, em sembla que li vaig fer al meu pare i li faig jo. Si saps, foto el dit aquí dintre l'ull, sí. Trobo el llibre minúscul, on ho diu, no? Imagina't el gambon, que pobret s'ha mort.
Sí.
Doncs que tingués la vareta d'oliu. Però no el trobo, em sembla que eren els protocolos de Sió, no sé què, no me'n recordo. I llavors parla d'això, parla d'aquesta mena de cosa que tu deies, Però tu parles de l'oblit, de desterrar de l'oblit...
Desterrar completament, no?
I escultures també, bueno...
Clar.
I Franco, ara hi ha coses... Què faries tu? Trauries o no trauries un...
Jo no ho faria mai, de treure, encara que fos un dictador, no?, un sàtrapa, però allò ens recorda. No, és la memòria històrica. Jo crec que la memòria històrica és importantíssima, no tocar-la. És, vale, probablement no posar-la en una plaça pública, no? Però guardar-la en un museu, on sigui, d'història, no? Una estàtua de Franco, per exemple, no? O de Hitler.
Clar.
Doncs sí, conservar-ho perquè és...
És que és antitètic.
Perquè és que si no... És que els éssers humans perdem la memòria molt fàcilment.
Ah, això mateix. I per allò que diuen, per no condemnar... A repetir, com a mínim, recordar. Si no recordes, repetiràs, potser.
Sí.
No sé.
I llavors no podrem fer mai una revolució, si no tenim memòria, no?
Però tu imagina't que treballes, que ets un treballador de l'Imperi Romà i treballes pel projecte Damnatio Memoriae.
Sí.
I t'han encarregat anar esborrant totes les petjades del... Sigui en pedra, sigui escrites, o sigui en formes de jardí. T'imagines?
Sí, clar, t'ho imagina't. És terrible. Escoltem un tema? Sí.
Va, vinga, que parlem massa.
Sí, parlem massa, escoltem un tema, a veure si et sembla bé, dels Chocadelia Internacional.
Vinga, chocolate.
Van ser uns quants de la Fundació Toni Manero, que parlen, que fan una versió d'un tema que ja hem posat en un altre programa, Enric.
Sí,
del Revolution Will Not Be Televised, del Gil Scott Heron. I aquí és La Revolució No Va Ser Televisada, que parla una miqueta de totes aquestes coses, no? De que lo important no s'emet, no?, a les notícies. Les escoltem?
Molt bé.
Venga, Enrique, venga. Vamos pa allá. Vea, venga!
Servir quedarse en casa, hermano. De nada va a servir encender, enchufar o apagar. No hace falta que te quedes despierto hasta altas horas de la madrugada viendo anuncios en teletienda. Porque la revolución no va a ser televisada. La revolución no va a ser televisada. La revolución no será retransmitida por tu monitor Sony en cuatro partes con interrupciones publicitarias y onda. La revolución no te ofrecerá imágenes de Aznar cabalgando a caballo contra el Islam con comentarios a cargo de Matías Prats, hijo, o cualquier pseudo periodista con gafas y canas blancas, porque la revolución no va a ser televisada.
La revolución no va a ser dramatizada por la Compañía de Teatro Nacional, ni interpretada por artistas de la talla de Penélope Cruz, Antonio Banderas o Lina Morgan. La revolución no va a ser sexy para tus ojos. La revolución no te va a hacer parecer 20 kilos más delgado. La revolución no te hará famoso de un día para otro, porque la revolución no va a ser televisada.
La revolución no volverá tras un breve mensaje sobre un asesinato múltiple, las nefastas consecuencias de la droga o el nacimiento de un osito panda en el zoo de San Luis. La banda sonora no será compuesta por Alejandro Sanz ni interpretada por la oreja de Van Gogh, Dover o Estopa, ni tampoco será remezclada por ningún disjoque cretino. No habrán imágenes de militares disparando contra la multitud esa cámara lenta. No habrán imágenes de policías disparando contra la multitud con repeticiones a cámara lenta. Y no habrán imágenes de ningún comisionado por la paz de las Naciones Unidas que nos haga bajar los pantalones en nombre de su gran plan internacional. Porque la revolución no va a ser televisada. Críticos, políticos, expertos, abogados, idiotas. Ellos salen en las noticias, pero ahora tú serás parte de la noticia. Porque la revolución la vas a hacer tú, y tú, y tú, y tú, y tú. O tal vez otros la hagan por vosotros. Pero la revolución no va a ser televisada, no va a ser televisada, no va a ser televisada. La revolución va a ser... ¡Ya está!
Andar removiendo ciertos temas que en realidad no le...
Es el periodismo. Es el periodismo que inventa escándalos para difamarnos.
Así es, doctor. Y lo que es peor, aliados con campañas de desprestigio fomentadas en el exterior.
Doncs, mira, mira... He buscat, te'n recordes que he dit que no m'acabava de recordar, i ho he buscat al Wikipedia.
Sí, ostres, has passat el dit de l'ull a la pantalla del
mòbil. Del dit, a l'ull del dit, i he fet riqui-riqui, que es veu que es diu scroll, fake news scroll.
Ostres.
No? La realitat s'escriu en anglès, anem en compte, o en rus, perquè els bots russos, aquests mena de robots russos que van construint els sistemes d'opinió...
Ostres.
Sí, sí, es diuen bots amb B alta, em sembla. Bueno, total, que allò que has dit, sí, és una mica que he dit, però no el tot. La novel·la de l'Umberto Eco té, com a diu, tema central, això que dèiem, les estacions de documents falsificats, coneguts com els protocols dels savis de Sió.
I això és el protocol dels savis
de Sió. Sí, i és com una conxorxa, una conspiració judeo-maçònica a Europa i tal, que interessada i sorgida amb una intenció molt clara, no? Res més era això, com deies, de les fake news.
Sí.
Doncs...
Tela, és que és un tema que és apassionant. Perquè moltes vegades hem parlat, Enric, te'n recordes allò, els cafetons aquests que fem tu i jo?
Guapo.
De que a vegades ens indignem els dos, no? Mm. De com es tracten moltes notícies, no? A la tele, sobretot.
Sí.
Avui en dia, una tele d'un drama, d'una violació, d'un assassinat, o el que sigui... et posen música com si allò fos ficció, no?
Sí.
Hòstia, és que creen... et posen una musiqueta, et fan a vegades recreacions de què és el que ha succeït, però allò el que fa realment no és informar-te, oi?
No.
És fins i tot allunyar-te, no? És fer-te insensible ja a aquestes coses, perquè inconscientment ho veus com ficció, no?
Sí.
I allò, i pum, i la música aquesta.
T'agrada.
No sé què, no sé quantos assassinó a 5 persones con un machete.
Sí.
I et posa música i dius,
sí.
Sou uns fills de puta, tio. Home, manipuladors.
T'obliguen a secretar dopamina, no? I et dopen. I de la mateixa manera que el porno et dopa,
sí.
No? Perquè segregues dopamina i, a més, no. És a dir, una cosa i l'altra tenen a veure.
La forma
de presentar les notícies. Jo crec que, quan parlem d'això, parlem de perquè fem l'anàlisi molt concret, de programes molt concrets i de gent molt concreta que sap molt bé el que fa,
sí,
fa propòsit, no?
I per què es fa això? Pel share, no? Per la lluita.
I tant. Per la publicitat, pels diners, pel share.
Sí.
I... Bueno, això...
Dilo tu, picarón.
Doncs a mi m'agradaria que aquest personatge existís, no? Realment. Existeix, però tan clarament. Però, no, millor, si ens pots il·lustrar una mica, Òscar, que tu és l'especialista en cine i aquesta és una, per mi, de les pel·lícules més xules que parlen del tema.
És brutal. La vaig veure fa uns anys al Principal. La van passar al Principal.
Molt bé.
Una pel·lícula que es diu Network, del gran Sidney Lumet, de l'any 1976, que parla sobre això, la lluita entre cadenes per aconseguir el control de l'audiència, no? L'anomenat share, no?
Yeah.
El personatge interpretat pel gran Peter Finch, que va guanyar un Oscar per aquesta interpretació, que és brutal, que és un presentador d'un noticiari nocturn que el volen acomiadar, no? Per la falta d'audiència, i ell anuncia un dia el seu suïcidi en directe. Escoltem un moment en què aquest home...
Sí, digues, digues, Enric. Sí, abans que t'acabis de presentar, hi ha un moment que crec recordar sí. que hi ha un personatge femení, que jo crec sí. que és una... que diu una frase que és molt, molt clau, que, és, que va una mica... Escolteu-la, a veure si la trobeu, que diu com ja lo tenemos, o lo hemos conseguido, o ya es nuestro, o alguna cosa així referent al
com
tema del share.
Sí, els índexs sí,
que pregunta
no?
alguna cosa i al final se'n ve i diu ja lo tenemos, o ya lo hemos conseguido, o aquesta entusiasta frase que diu la que ho tot
sí, ho manega, no? És que el personatge aquest femení fins i tot s'alegra.
Ara,
i sembla que estigui esperant que es suïcidi pel share, perquè...
Això.
Perquè pot pujar l'audiència, no?
Això.
És terrible. Escoltem un moment d'aquest senyor que està pobret desquiciat, aquest periodista d'un noticiari nocturn. Escoltem-lo, què diu?
¿Cuánto tiempo nos queda? Solo 5 segundos.
Proyecto inicial. Se espera que el presidente de la OPEP regrese de Viena.
¿Listo, la 2?
Me ha hablado Dan Fletcher desde...
Dentro.
No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe.
Hay crisis.
Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Con un dólar se compra por valor de un centavo. Los bancos quiebran, los tenderos guardan un revólver en el cajón. Los maleantes andan sueltos, nadie sabe qué hacer.
Y lo que es peor, no se ve una solución.
El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas. Todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada. Dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo.
No que protesten, ni que hagan manifestaciones, ni que escriban a su diputado.
Porque yo no sabría decirles qué es lo que deben escribir. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor.
Quiero que ahora se levanten todos. Que se levanten todos de sus sillones. Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando: ¡Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! Quiero que se pongan todos en pie.
¿Pero qué hace? ¿Qué demonios está pasando?
Y saquen la cabeza gritando: ¡Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo!
¿Cuántas emisoras retransmiten esto?
67. Creo que deberíamos... ¡Diana!
Y no quiero seguir soportándolo. Luego pensaremos lo que hay que hacer con la depresión y la inflación y la crisis del petróleo.
Pero, por Dios, ahora es su oportunidad. Vayan a sus ventanas y saquen la cabeza gritando: ¡Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo!
¿Con quién hablas, Herb?
Con Atlanta.
¿Están gritando en Atlanta?
¿Están gritando en Atlanta?
Hay que montar en cólera. Hay que decir: ¡Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo!
Están gritando en Baton Rouge.
¡Levántense, levántense!
¡Fantástico! ¡Hemos dado con el filón!
Diríjanse a sus ventanas, ábranlas, saquen la cabeza y griten: ¡Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! Levántense del sillón ahora mismo, diríjanse
a dónde vas? Ventana, quiero ver si están gritando.
A la ventana, ábranla, saquen la cabeza y griten y sigan gritando: ¡Estoy!
¡Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo!
¡Estoy más que harto!
Per informar, la gent, ja sigui en premsa escrita, ja sigui en la ràdio, ja sigui amb les notícies de la tele s'ha de tenir molta responsabilitat. És una gran responsabilitat, perquè sí. És un gran poder, no? El sí. quart poder, no?
I tant. I l'opinió pública és aquest quart poder i realment té... Però també la responsabilitat concreta de cadascuna de les persones que fa una feina i que sap que hi ha altres persones a fora que l'estan gaudint i valorant molt. I això de vegades no es passa a nivell concret, és a dir, a nivell local passa moltes vegades que no hi ha prou de responsabilitat com per fer una sèrie de cròniques que després llegeixes i no són el que han de ser, des de posar malament les dates, els noms, o dir coses aprofitant el Wikipedia per fer un corta i pega.
Això és irresponsabilitat. Això ja no és manipulació, és irresponsabilitat,
no.
És ser tonto o tonta.
Sí,
no?
O no tenir temps, o haver de fer mil coses a la vegada i tu doncs, tampoc cobres tant com per fer aquestes mil coses a la vegada, que jo crec que també hi ha molt d'això. No pot ser que hi hagi tanta equivocació ni tanta irresponsabilitat per algun motiu material ha de passar, però passa aquí i multiplica-ho, no? D'aquesta, que és la mínima, aquesta que dius tu, la responsabilitat de l'opinió pública, no?
O sí, sí, sí. De la informació, de donar la informació, no?
Clar, és com menjar, no? Clar. És la informació, depèn de la informació que tinguis, que fas una cosa o fas una altra.
Hi ha un senyor... Sí. Un gran senyor que ja no hi és entre nosaltres, gran periodista, que parla precisament d'això, en un tall. L'escoltem, el gran, ho saps, no? El Loco de la Colina.
És que és un referent.
És un referent, és un gran important. Periodista. Ja, malauradament ja no hi és, la seva veu ja no sonarà més. Escoltem el gran Jesús Quintero, Enric.
Ell sí que té coses interessants a dir.
I tant.
Buenas noches, Andalucía. Otra vez aferrado a este micrófono como un náufrago. Pero te imaginas que yo utilizara este micrófono y estas cámaras para atacar a todos los que me atacan, que insultara a los que me insultan, que le declarara la guerra a mis enemigos y a los enemigos de mis amigos, que mintiera y manipulara para defenderme o defender a mis colegas, por indefendibles que fueran sus actos o sus palabras. ¿Te imagina que utilizara un instrumento tan poderoso como la televisión para mis guerras personales, para machacar cruel y sistemáticamente a los que no me gustan, a los que me estorban, a los que no se someten a mis caprichos, a los que no tragan, a los que no me ríen las gracias o simplemente me caen mal? ¿Te imaginas que con la fuerza que tiene la televisión yo te señalara desde aquí con mi dedo acusador y le gritara a la audiencia: a por ella, a por él? ¿No te parece que sería indecente, canalla, inmoral, un abuso de poder, una imperdonable falta de ética, de clase, de estilo, de profesionalidad, de humanidad? Sí, ¿te lo imaginas? Pues no idolatres ni aplaudas a los que lo hacen constantemente. Ya está bien.
Doncs mira, després de sentir les paraules de Jesús Quintero...
Jesús Quintero Dixit.
A veus, potser també un dels exemples de màxima responsabilitat el podem trobar en aquells periodistes, sigui on sigui que treballen, que el que fan és realment fer servir la paraula per denunciar situacions que a la majoria els afecta i que gràcies a que surten a la llum es poden solucionar. Moltes vegades, i hi ha un llistat anual que em sembla que es publica perquè tothom ho sàpiga, moltes vegades els periodistes i les periodistes moren en l'exercici de la seva professió i ho saben, sí, perquè a més el seu context és molt difícil i estan amenaçats, etc. Llavors, igualment ho fan, igualment són responsables al màxim de la seva feina. Jo t'ho dic perquè, no sé...
Sí, sí, són periodistes, no, que critiquen o simplement el donen a llum, no, amb aquella notícia en què desprestigia o despre... no es desprestigia, sinó que reflexa el que està fent determinats governs, no? Polítics corruptes, amb bandes de narcotraficants, no? Quan denuncien alguna cosa d'aquestes, doncs clar, estan dintre ja del visor, no? És...
Això,
moltes vegades, això sí que és responsabilitat.
És responsabilitat i demostra d'alguna manera la por que es té a que se sàpiguen les coses. No?
Una altra cosa és diferent, és, per exemple, els reporters de guerra, que aquells ja saben que es juguen la vida i que la poden palmar en qualsevol moment, ja sigui el càmera, ja sigui el periodista o la periodista, no? Aquests ja ho saben, també és diferent. Però, ostres, quan estàs, no?, en... jo què sé, intenta ser un periodista en un règim que diuen que és democràtic, però no és tan democràtic, no? És fotut.
Sí, moltes vegades està relacionat amb l'explotació dels recursos, si l'aigua, si la terra...
Sí, també, clar.
I per això a Sud-amèrica passa molt en aquest cas. Mm-hmm. Deixarem que canti un senyor que es va gravar a casa seva, un senyor que té un compte que es diu Anonymous, però que ha fet una cançó d'homenatge a aquests periodistes que es deixen la pell en l'exercici de la seva feina. Doncs,
per ells
va.
No importa que ellos quieran tratar de callar la voz de un pueblo que jamás callará. No importa tratar de matar la prensa y su libertad. Todo tiene un final y el día llegará y los malvados tendrán que pagar. No callarán la voz del pueblo, no callará.
Así por la ropa parezco, porque has de saber que siempre me ha gustado vestir muy bien.
¿Y con lo que ganas te alcanzará para los dos?
Pues ahí está la dificultad, que no me alcanza ni para mí mismo, pero le haremos la lucha.
¿De qué vives?
De puro milagro.
Pero digo, ¿en qué trabajas?
Así a primera vista, como ¿de qué me ves tipo?
De limonero.
Ay Dios, pues no señorita, sepa usted que soy periodista. Lo que pasa es que el periodismo deja muy poco, y ahora tendré que buscar otra chamba.
con la declaración de la guerra. ¡Extra, extra! ¡Nuestra ciudad declara la guerra! ¡Esta letra con la declaración de guerra! ¡Últimos momentos! ¡Y esta letra con la declaración de la guerra! ¡Los soldados se movilizan militarmente hacia la línea Maginot! Esta letra, la tranquilidad del mundo se paraliza bajo los destacamentos del enemigo. Esta letra, y el enemigo hace una furia desatada. ¿Qué dice?
Nuestra nación acaba de declarar la guerra.
¿Cuál guerra?
La guerra mundial.
Ah, pues que hay guerra. Pues yo creo que si hay guerra por la cara que puso este individuo.
¡Extra, extra! Aquí están las últimas noticias con la declaración de guerra. Gracias, jefe.
¿Cómo le fue?
Pues ya ve usted, ya los metí todos.
Igualito que yo.
Oiga, ¿qué dice? ¿Hay guerra?
¿Por qué no se ha enterado todavía, hombre?
¿Y por qué es la guerra?
Pues yo, mira, francamente, no sé.
Ja hem sentit el nostre col·laborador habitual, més enllà del temps i l'espai, en Cantinflas.
En Cantinflas.
Posar les coses al lloc, no?
Exacte, una nota d'humor, no?
Sí.
Davant de la tragèdia d'una professió, no?
Hòstia, déu-n'hi-do, periodistes i periodistes. Estareu plorant a casa amb una copa a la mà, o no, o no, o estem porrant.
Aquí li qua. Ai, Enric, sí.
Que sospiro, per Dios.
Quants tipus de periodisme, també.
Hem parlat del cultural, l'esportiu, després
els de colors, no? La premsa groga, la premsa rosa. No, ostres.
Els de guerra, també.
Sí. I els periodistes musicals, els que fan...
Ah, mira, també,
de revistes, allò... Fins i tot ara, podcast també, hi ha molts podcasts i molts programes de ràdio que parlen de música, també,
sí,
no?
Sí.
I fan una miqueta de crítica sobre grups, sobre algun tipus de música, sobre alguna corrent musical. No hem parlat d'aquests.
Ah, no? No n'hem dit res, pas.
No hem dit res.
No, pas, no.
Saps què, Enric?
Què?
Per què no deixem que els Kings, els grans Kings, parlin per nosaltres sobre la premsa musical?
Els Gypsy Kings?
No, Gypsy Kings no. Això ja els posarem un altre dia en un altre programa. Els grans Kings.
Ok.
Els germans Davis.
Sí.
Bueno, ja ho saps que moltes vegades hem parlat també d'aquest grup que injustament sempre han estat a l'ombra del Rolling i dels Beatles,
sí,
no?
Però...
I tenien una qualitat igual que aquests dos monstres, no?
Eren mods, no? O eren seguits pels mods?
Eren també bastant seguits pels mods, sí.
Sí.
Els Kings. Escoltem el Mr. Reporter, que és un tema dedicat a un periodista musical que els va posar una miqueta a parir.
Anda.
I ells els hi van contestar amb aquesta cançó.
Hey, Mr. Reporter, how about talking about yourself? Do you like what you're doing? Or is it that you can't do nothing else? Hey, Mr. Reporter, I believe all that you put down. I believe the sun is going up, even though it's going down. Hey, Mr. Reporter, don't you twist my... Mr. Reporter, how about talking
Tacito a tacito. Doncs sí, nosaltres també una de les modalitats del periodisme és la crònica periodística i nosaltres tenim via directa al passat amb la imaginació i ara us parlarem en directe d'una de les notícies més potents de l'antiguitat. A veure si descobriu quina és.
Explica'ns, Plini, on et trobes? Què està passant?
No puc parlar gaire, Tàcit. Les cendres m'ennueguen. Això és un infern. Plou fang del cel. Aquí s'està morint tothom. Per molt que corris, t'atrapa. Morirem tots, morirem aquí. Només tinc 18 anys, per tots els déus.
Tranquil, hem enviat a buscar-te. De seguida arribaran els cavalls. Què estàs veient en aquests moments?
Faré el que pugui, Tàcit. Mentre fujo, t'aniré informant.
Així sí, fes el que puguis, però no deixis de xerrar, que ens està escoltant molta gent.
Sí, doncs aquí fa una hora, més o menys, sí, fa. Aquí era de dia, i ara regna una llum pàl·lida, una llum crepuscular. Davant meu s'alça una horrorosa columna, un immens núvol negre que de tant en tant... Escondeu-vos de foc, és terrible!
Tranquil, no passa res. Continua, no? No hi ha ningú més amb tu?
A mi? Bueno, la gent fa el que pot. Corren i corren, però la cendra els atrapa i tenen el cos absolutament cobert entre els plecs de les orelles, entre les ungles, se'ns fica la cendra. Fa por veure'ls caminar sense sentit. Molts s'han deixat anar i esperen que la mort els cobreixi llançats a terra.
Però pregunta'ls com s'hi senten. Com ho estan vivint en aquest moment? Això ens agrada molt, molt a l'audiència.
Però què estàs dient, boig? Si estan patint, com vols que se sentin? La nit ens ha envoltat, una nit sense lluna, una nit feta de núvols negres, ens ha pres. Ets un tros de quònia, t'has cint dels collons, pesa